Són les 8 del vespre.
Amic i amat, un espai en motiu de l'any Ramon Llull, el darrer gran místic.
Ramon Llull va escriure uns 265 llibres, sense comptar les obres del seu pseudo Ramon Llulls, que inclouen matèries tan diverses com la filosofia, Ars Magna, la ciència, l'arbre de la ciència, tractat d'astronomia, l'educació, Blanquerna, que inclou el llibre d'Amic Amat, la mística, llibre de la contemplació, la gramàtica, retòrica nova, la cavalleria, llibre de l'ordre de les cavalleries, les novel·les, Fènix o llibre de Nova, llibre de les meravelles, també. O bé, també, per exemple, doncs, podem parlar de poesia amb el cant d'en Ramon. A més, entre molts altres temes, que ell mateix també, com a gest insòlit, a l'època, Ramon Llull no només escrivia les seves pròpies obres, sinó que les traduïa a l'àrab i al llatí. El llibre d'Amic i Amat, part del Blanquerna, és un text al·legòric místic, místic, que desenvolupa la relació entre l'amic, l'home que contempla, i l'amat, la part espiritual transcendent. Tots dos s'uneixen mitjançant la mort, i el text està format per un seguit d'aforismes, un per un, per cada dia de l'any, tot i que no en conté exactament 365.
Amic i amat, any Ramon Llull.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres, la cistella és nostra a Ràdio Estel. Bàsquet al dia, tota l'actualitat del món de la cistella amb un servidor, Òscar Merino, i tota l'emoció i intensitat del món del bàsquet. Recorda-ho, de dilluns a divendres a les 9 de la nit, us espero al Bàsquet al dia a Ràdio Estel.
Amb el suport d'Endesa, llum, gas, persones. A Mercens Maloquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Mercens Maloquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Mercens Maloquer, Major de Sarrià 108, 93 205 0960. I see you climbing
up the road just for... Amb la mateixa energia pots girar l'esquena o fer una abraçada. Dir adéu o benvingut a casa. L'energia és el que tu fas amb ella. A Endesa utilitzem la nostra per fer-te la vida més fàcil, amb solucions innovadores com One, Infoenergia o Mobilitat Elèctrica. Endesa. Creiem en l'energia d'aquest país.
Paraules d'amor. Un programa d'educació i família sota la direcció de l'Associació FERT i amb el suport de la Fundació Maria Teresa Rodó.
Bona tarda, amics de Ràdio Estel. El Paraules d'amor d'avui el volem dedicar a un dels pilars bàsics de l'educació. Es tracta de la responsabilitat. Sempre diem que cal que els nostres fills siguin responsables, que tinguin en compte les conseqüències de les seves accions i que aprenguin a prendre decisions. Volem que compleixin amb els seus deures i que no deixin de banda els seus encàrrecs. Però la realitat és que els fills tenen poques oportunitats de ser responsables. Ens hem convertit en una generació anomenada els pares helicòpter, que sempre estem sobrevolant per damunt dels fills i els donem feta molta de la feina diària. Els ajudem a vestir-los per anar més ràpid, evitem que surtin a comprar sols per si els passa alguna cosa i fins i tot els fem d'agenda i demanem els deures per WhatsApp a la resta de famílies de la classe. Els volem evitar qualsevol patiment, però amb això aconseguim que tinguin menys eines per encarar els reptes diaris. Com aprendran a ser responsables i organitzats a l'escola si saben que la mare ja té controlats tots els deures i tots els exàmens? Per això avui els nostres orientadors familiars del FERT ens donaran pautes per educar els fills en el valor de la responsabilitat i ens posaran exemples concrets de petites accions i encàrrecs que podem anar donant als fills perquè agafin més autonomia i prenguin decisions encertades. També farem referència a les nostres responsabilitats com a educadors, perquè cal ser responsables no només en família, sinó també a la feina. Les empreses tenen clar que la responsabilitat és un valor afegit i associat a l'excel·lència. I per això engeguen iniciatives de responsabilitat social corporativa i darrerament també es vetlla perquè les empreses siguin familiarment responsables. De tot això en parlarem des d'ara i fins a les 9 del vespre, perquè avui dediquem el nostre Paraules d'Amor a la responsabilitat. Comencem. Amb aquest tema sobre el pensar i sobre la llibertat, és un clàssic de l'Aretha Franklin. Comencem la tertúlia, perquè responsabilitat, pensament, llibertat, que ens deia la cançó, van molt lligades. Ara ho explicarem al tema d'avui. Iniciem el Paraules d'Amor. Ja sabeu que és un programa on hi participen tres tertulians que aprofundiran en el tema de la responsabilitat. Els saludem perquè ja els tenim aquí. Tenim a la Maria Dolors Viaina. Maria Dolors, bona tarda.
Hola, bona tarda.
També ens acompanya en Josep Maria Dell. Josep Maria, bona tarda.
Bona tarda.
I, com sempre, l'Aureli Villar. Aureli, bona tarda.
Molt bona tarda.
Tots tres orientadors familiars del FERT, habituals d'aquest programa, i tots uns especialistes en formar en la responsabilitat, perquè ells fan cursos d'orientació familiar, i suposo que el tema de la responsabilitat és un dels pilars de l'educació que sempre surt en aquests cursos. Qui s'anima a començar?
Deixa'm començar avui,
per raons òbvies, ja penso
perquè,
per
donada la meva trajectòria, no seria responsable que jo no iniciés...
Potser la paraula responsable no sé si és a dir.
Que no iniciés el programa d'avui sense felicitar el Futbol Club Barcelona pel conqueriment d'una nova lliga.
Molt bé, per qüestió de responsabilitat.
Efectivament.
Amb els nostres oïdors habituals.
Em coneixen, saben del peu que calço. No, doncs pues perdona, sí que té que veure. Perquè aquests jugadors, bueno, tenien un avantatge gran, que la van perdre, i durant les últimes 5 setmanes van tindre que ser molt responsables i molt concentrats i conquerir l'objectiu, perquè això no se'ls hagués escapat de les mans, i cap de les 5 setmanes han fallat i han arribat a conquerir-lo.
Han treballat de manera responsable per assolir el seu objectiu, no? Molt ben lligat, això, una mica encalçador, però molt ben trobat. Digues, Maria Dolors.
Molt bé, jo pensava, em feia riure això que ens comentava el company, i pensava en la definició de lo que és la responsabilitat, no? Penso que és una paraula, recordem que ve del llatí, que vol dir el re és de repetir i el espondere és de prometre, d'obligar-se, de comprometre. O sigui que aquest programa d'avui parlarem de la capacitat que tenim les persones de lligar-nos a nosaltres mateixos, no lligar amb un altre, perquè o sigui, no seria una altra cosa. Lligar-nos a nosaltres mateixos, i l'objectiu màxim és des de nosaltres mateixos i pels altres.
Molt bona definició.
Bueno, molt bé.
Així ja també tenim clar que és aquesta retornar-hi.
No, i va haver, potser, per, bueno, es pot fer de moltes maneres, no? Però també començar el programa sabent cap a on vol anar, vull dir, vol anar. A veure, aquest objectiu és el gran objectiu. Vull dir que uns pares, quan realment han aconseguit l'objectiu? Doncs pues mira, si han fet que els seus fills, al capdavall de la seva vida, ja quan són grans, ja siguin responsables i autònoms. Autònoms, eh? I, per tant, si treballen, no ho fan pensant que, bueno, és que m'estan mirant o no treballen, però perquè amb autonomia doncs saben que ells, la seva responsabilitat fa que han de treballar bé. I qui diu això, podríem desenvolupar moltes, moltes actituds que tenen que veure amb la responsabilitat. Per tant, què és el gran objectiu? I amb l'editorial, doncs deia la Magda, doncs, que moltes vegades amb els treballs és un signe d'excel·lència, i és que és cert, doncs moltes vegades... Doncs què és el que vol l'empresari, per dir-ho d'alguna manera? Tenir allà persones responsables que ens se puguin fiar. Per tant, el gran objectiu general, sí, és aconseguir que els fills siguin responsables. No immediatament, però si no, amb el decurs dels anys.
Si aconseguim això, ja tenim el top
és
com
el
a pares,
objectiu,
no?
És pràcticament...
l'objectiu. És l'objectiu-tendència.
Objectiu-tendència, però ja, a més, tot això s'ha de vestir, vull dir, però què vull dir, que és el gran objectiu.
No, deixeu-m'ho repetir, responsables i autònoms. Uh-huh. Ho dic perquè, malauradament, amb un percentatge molt elevat, els problemes de nanos immadurs que no adquireixen aquesta responsabilitat és nostra, és dels pares, perquè no els deixem. Perquè, com tu molt bé deies a l'editorial, o sigui, que facin les coses. No els posem en una allò... Això, doncs, telefones, el WhatsApp a la mare pels deures... que espavilin, tu, m'entens? Uh-huh. I que els pares, no, tapem lo que no se'n constipi, agafa el que pobret no es cansi, i amb això el que convertim és, bueno, pues amb nanos immadurs, nanos ninis d'aquests, m'entens?
A la nostra generació se'ls anomena precisament això, els pares helicòpter o els pares drons, que estem tota l'estona sobrevolant a veure què passa, i a la primera que veiem que poden entrepussar i caure, agafar-los de seguida,
oh, això perquè... m'ho heu sentit ja tres vegades, aviam... No han de ser, tampoc, aviam, si jo veig que un fill meu va caure per un barranc de 100 metres...
Aquí l'agafes,
home,
no?
Jo l'agafo perquè és que es matarà, m'entens? Uh-huh. Ara, si el tio va caminant fent el tonto i se la fom contra una pedra, escolta, tu, xato, s'ha d'anar mirant pel carrer, eh?
Uh-huh. No ens havíem trobat mai aquest control, potser, això, de deures, d'agenda, de famílies que estan tot el dia enviant missatges per controlar tot el que fa el fill, i ho diuen molt, sobretot a la primària, que no els estem deixant créixer en autonomia.
Jo, sentint això, em sentia molt increpada directament, perquè com a mares ens trobem moltes vegades, i com a professores també ens ha passat, que intentem controlar una sèrie de feines i no distingim entre el que és controlar coses i controlar persones. Controlar coses, quan un nen és petitet, entenem que hi ha una sèrie de coses que jo tinc que portar un control del menjar que hi ha a casa, del que es compra, del que es gasta. Però això no vol dir que jo vulgui controlar a les persones. Una cosa són les coses i l'altra cosa són les persones. Les coses es mereixen, potser, aquest control. Les persones, no. Quan un nen és petit, quan un nen està a parvulari, penso que li podem parlar de... Hi ha una sèrie de coses que ell pot anar fent solet i té uns compromisos. Poso exemples. Del 0 als 2 anys jo li puc dir que el seu bolquer el pot anar a tirar a les escombraries. Li puc demanar també que miri de tirar el bric de llet i li aniré recordant cada dia a l'hora de l'esmorzar, perquè és molt petitet. Aquest és un objectiu tendència. El primer es basa en coses que fa ell per si mateix i el segon en coses que fa... per la resta de la família. Amb aquest petit exemple ja li estic ensenyant que hi ha cosetes que fa pel bé d'ell, per créixer ell, i hi ha altres coses que repercuteixen en el bé de la família. I no li dic, només cada dia vaig amb ell a la zona de reciclatge i marco el lloc on ell ho pot tirar i estic contenta quan ho fa. Quan és més grandet, pot pentinar-se, potser als 4 anys, i també pot anar a tirar la tovallola de rentamans a l'escombraria, amb la mateixa filosofia... No, l'escombraria...
A la roba bruta.
A la roba bruta. Uh-huh. Amb la mateixa filosofia que l'escombraria que dèiem abans. És una cosa que fa per la família. Quan ja té 5 anys, per exemple, podria dir-li que estiri el llit. És que no es fa bé el llit. Home, no. És que l'objectiu, tendència, és que l'estiri. i poquet a poquet ja li aniré ensenyant a que se'l faci. I quan sigui adolescent i l'estiri, l'objectiu, tendència, és que recordi que quan tenia 10 anys el sabia fer. Què us vull dir amb això? Pues que la vida d'un nen petit, i desgraciadament a vegades de gent gran, està formada per blancs i negres. No hi ha grisos. Han de ser unes ordres molt claretes, molt concretes, molt concises, perquè ell entengui què vol que nosaltres fem, què s'espera d'ell. Moltes vegades actuem així, sempre, en tot moment, amb tot tipus de raonament, i tingui quina edat tingui el xiquet. Penso que això és una equivocació com a pares i com a mestres.
Moltes coses ens ha dit la Maria Dolors. La primera, molt important, no controlar de la mateixa manera coses que persones, que a vegades això se'ns escapa, i petits encàrrecs segons l'edat que podem anar donant als fills, ja sigui a partir dels 2 anys, ja ens ha donat un encàrrec que poden fer els nens petits fins que van creixent, fins a l'adolescència gairebé.
I una altra cosa que jo afegiria, de vegades, o sigui, els pares tenim aquesta tendència també, o sigui, el fill pren una decisió, no? Fantàstic, ja l'ha presa. Ja és un ser responsable que ha decidit.
Ha pres una decisió.
Ell assumeix les conseqüències d'aquesta decisió. Ho dic perquè, de vegades, el tema que surti, que sigui, no surt bé, llavors apareix el papa i la mama, bueno, ja li arreglarem al nen que
canviem,
no li ha sortit,
no?
Bé, m'entens? No, xato, no.
Sí, això es veu molt en extraescolars.
Tu t'informes...
En extraescolar és claríssim.
Ah, bueno, això ho hem comentat alguna vegada també. O sigui, nen que s'apunta, jo què sé, nena que s'apunta a piano, no? I al cap de 2 mesos diu, ah, jo ja m'he cansat d'anar a piano. Fantàstic, carinyo. El mes de juny, quan acabi el curs, tu per l'any que ve, tu pensaràs i potser no t'apuntaràs a piano. Però aquest any acabes, perquè tu t'hi vas voler apuntar i no faltes ni una classe de
piano. Ser conseqüent una mica, també, no?, amb les decisions que han pres.
A mesura de l'edat se'ls pot informar, ajudar, aconsellar, donar dades perquè ells prenguin la decisió de forma raonada.
Sí.
Però un cop has decidit, xato, tu assumeixes les conseqüències d'aquesta decisió. I això, de vegades, els pares caiem amb l'error de sobreprotecció de no fer-ho. I això sí que hauríem de fer mirar.
A solucionar una mica els problemes, no?
I potser també penso per pròpia coherència de vida, no? Que hi ha vegades que els pares, i és molt lloable, podem aportar informació als nostres fills, no? Perquè decideixin el millor. Però no ens podem limitar a aportar informació. Tenim que aportar acció. Vol dir que tenim que fer coses nosaltres, que els nostres xiquets ens vegin fer. És a dir, donar bon exemple, que deien les àvies, testimoni de vida, que es diu actualment. A tal mestre, tal deixeble. Aprèn de mestre i esdevindràs destre. Això deien les àvies. Vol dir, predica amb l'exemple. No li diguis al teu fill que senti tot el dia a casa, en principi vindrem a sopar, perquè estàs dient que no et compromets i que t'estàs deixant una porta oberta. No li diguis al teu fill, en teoria, que ell senti que li diguis a la tieta, en teoria, no, en teoria i a la pràctica. Llavors, penso que aquest vocabulari nostre transmet una manera nostra de pares d'entendre la vida, que hem de ser molt curosos quan estem educant els fills, perquè els fills aprenen per el que senten, per el que veuen, no tant per el que els diem, sinó per el que ells veuen que fem.
Sí que ho fem, això de que en teoria vindré, no? Em sembla que jo crec que no acabem de, no? de comprometre'ns gaire i ens fa una mica de visió irresponsables a vegades.
Bueno, i també a ser possible, doncs, fer que la seva responsabilitat els porti a beneficiar els altres. Vull dir que, de vegades, això té molt de sentit amb els germans grans, perquè el que fan ells, doncs, ho imiten els petits, no? I, per tant, fomentar aquestes accions, que en principi es podrien fer o no fer, però si les fas d'una forma determinada, estàs afavorint que els altres es fixin i que allò beneficia el conjunt.
Hem de criar bé el gran, no? L'altre
sí,
vindrà
però,
rodat.
Sí, per això dic que o sigui, la primera, aquesta, primer hem començat a parlar de la responsabilitat, doncs, assumir la responsabilitat dels actes, el que fem, però també mira quines coses positives poden fer perquè beneficia el conjunt. I jo dic que, en aquest cas, el que estic dient jo té especial sentit amb els germans grans, perquè el gran, home, té un pes pel petit. Mm-hmm. Quan hi ha 2 o 3, el que fa el gran, doncs, bueno, l'altre s'ho mira, no? Per tant, diu, escolta, fes això, que el petit, doncs, tu, a més, ja veuràs, n'aprendrà de seguida si et veu que tu fas així. I això el forma amb responsabilitat. el petit sempre serà el petit, però hi haurà un moment de dir, bueno, ara ja no ets petit, ara hauries d'ajudar els teus companys de classe. És a dir, que jo crec que aquesta vessant també fomenta la responsabilitat.
Jo penso que no tant amb dir-los el petit o el gran, perquè a vegades pots caure en un estereotip i el petit sempre serà petit i el gran sempre serà gran, sinó que els uns als altres, a les famílies, fem coses tots per ajudar-nos. I un germà que és gran fa unes coses diferents que fa un o que feia ell quan tenia menys edat. Pels tots els membres de la família, n'hi hagin sis a la casa o n'hi hagin quatre o n'hi hagin tres. Tots fem coses per tots, com aquells exemples que posàvem abans, que un nen doncs anirà a tirar una tovallola al brut, que és una cosa que és per tota la família, independentment de visquin sis a casa o en visquin tres. Un germà gran, igual jo li puc demanar en un moment determinat si em pot banyar amb un germanet petitet. Però jo vaig amb compte amb això perquè a vegades carreguem aquests pares helicòpters, podem tendir a carregar i encolomar una responsabilitat que no és seva amb un germà. I hi ha germans que a vegades fan coses, ells han vist a les escoles, que no els hi toca fer, que els hi tocaria fer els pares. Mm. Almenys els pares, si ho fan, ho han de fer com un acte d'ajudar en aquell fill gran a fer-se millor, no ajudar la meva agenda que quedi alliberada, que no és el mateix. I a vegades ens trobem amb això, que és una pena. Penso que en general hem de veure, quan encarreguem una cosa en un fill, quina finalitat tenim.
I adequar-la a l'edat, no? El que dius, exacte, que a vegades donem més responsabilitat
primer
potser del que
pensant,
els hi toca.
Perquè anem tan corrents que no ho fem mai. Uh-huh. Llavors, quan ho hem pensat, igual se'ns ha ocorregut una idea i el nostre marit diu, ep, potser ens estem passant, parar, perquè anem molt ràpid. I després, quan s'han parat, establim una sèrie de criteris, anem a l'hora, tots dos, i llavors ja actuem. I amb aquestes coses veiem si un fill gran, doncs, igual convé llibrar-lo una mica perquè està molt adolescent i ja té prou càrrega de l'escola nova o de mil i una coses. Mm-hmm. Però que és evident que sempre tots som models per tots. I el gran és model per molts. I jo també.
I fins i tot pot ser que el fill més gran no sigui el més responsable?
Per exemple.
No va associat a l'edat, això, no?
Per exemple. I llavors, clar, si nosaltres hem posat tota la carn a la mateixa brasa i el gran no surt bé perquè hi ha un índex de llibertat de cadascú. I llavors no és allò de dir crio bé el primer i després
visc... desconnecto, ja visc de rendes. No?
No, el primer ho fas molt bé i amb molta il·lusió i amb molt de temps. El segon, doncs amb el mateix temps, amb la mateixa il·lusió i amb una mica més de cansament.
Bé, ja, i el tercer ja es cria sol, eh?
I el tercer ja... Mira, tenim dos mans. Les persones. Una mà se suposa dos mans per agafar el primer amb dos mans. Quan tens dos, ja no pots agafar amb el gran amb dos mans, perquè una mà hi ha d'anar amb cada nen. I el tercer vol dir que hi ha una d'aquestes dues mans que ja has de deixar corda, ja l'has de deixar anar solet.
I el quart,
la
es tingui 8.
La naturalesa també dona pistes.
La naturalesa és veritat que ens va indicant, no?
Ens
que
dona
ja,
pistes.
Un ja l'hem de fer autònom, que camini no. sol i nosaltres
però,
hi agafarem els
petits.
Però
és molt bo aquesta puntualització de dir, aviam, no necessàriament el més gran és el més responsable, mm-hmm. perquè el nano, l'adolescent, a medida que es fa gran, el primer que et diu, escolta, jo ja sóc responsable, ja sóc gran...
Confia en mi, papa.
Reclamo no? els meus deures, mm-hmm. no? Llavors, fantàstic. Ah, molt bé, noi, tu reclames els teus deures, mira, aquí tens els teus deures i les teves obligacions. Perquè, clar, ells se n'oblidon de la part de les obligacions, eh? Vamos, un grau, per mi, molt, molt simpàtic de veure que un adolescent no és gens responsable, és que no et diu, no t'amoïnis, papa, mama, que jo controlo. La paraula jo controlo és la definició claríssima de que és un irresponsable, que no controla.
Una responsabilitat.
Normalment,
alerta, doncs, als adolescents alerta, que controlen, eh? Alerta, que això és
jo
símptoma
diria que és un símptoma de ser un bon adolescent. Un bon adolescent.
Sí, sí, sí.
Que controla, vale. Estàs dentro del
procés. I això és com una grip que no té medicació i s'ha de passar i ja està. Aureli.
No, i que precisament la llibertat juga un paper molt important, perquè, clar, ara tot això que estem dient, clar, quan és un nen molt petit, pues, pues ja saps, si és un nen de parvulari, per dir-ho d'alguna manera, doncs d'alguna manera tu has de dir, mira, fes això, com deies, deia la Maria Dolors, no? Doncs aquesta en la concreta. Però a mesura que va passant el temps, sobretot a partir dels 7 anys, 7 i 8, entre 7 els nens, 8 a les nenes, no? Per exemple, això ja comencen a prendre decisions d'un tipus o d'un altre, el fer-ho de forma que tinguin l'oportunitat de triar és una forma... Perquè, clar, nosaltres estem educant. Educant vol dir que no estem ensinistrant. I, per tant, o jugues amb la llibertat o al final no eduques. perquè mai tindran la possibilitat de que ells mateixos acceptin la responsabilitat, que és el tema d'avui, de fer-ho, no perquè hi ha un càstig, sinó perquè s'ha de fer així, no? És que arriba un moment que les coses... Un fill ha d'acceptar que les coses s'han de fer, que és la teva responsabilitat. No pot ni, una persona pot dir, no, a mi no m'agrada treballar. Doncs aquesta frase la pots dir al buit. És un deure de l'home.
No m'agrada estudiar, diran.
No m'agrada estudiar, per exemple. No, per una persona que digués, no m'agrada treballar. Bueno, moltes gràcies per la informació. Està molt bé, però vostè treballi. No m'agrada estudiar. No, tu tens que estudiar i després ja veuràs quina tasca faràs la vida, no? Bueno, pues això, clar, com que estem formant vol dir que arriba un moment que hem de comptar amb la llibertat totes les possibilitats que ens presenti la vida de que lliurement puguin triar, favoreix la responsabilitat. En canvi, aquests pares autoritaris, no que tenen autoritat, autoritaris. Això es fa així per què? Perquè es fa així, i ja està. Doncs, bueno, de la mateixa manera com deia abans, si és molt petit, li has de concretar molt bé el que ha de fer, a mesura que vagi creixent, has d'anar introduint aquest valor de la llibertat perquè hi hagi la possibilitat de que assoleixi aquest valor lliurement. Evidentment, depèn de l'edat, li dones més responsabilitat o menys, però que hi hagi la possibilitat.
Després, si s'equivoca, de triar entre una adopció,
no? I si s'equivoca, a última hora, a veure, seran decisions que no comporten que s'arruïn la família, no?
Exacte. Jo, amb això que dèieu de les extraescolars, doncs un clar exemple, etapa de primària, que ha de fer una extraescolar i els pares ho han pensat. Ens parem, el meu marit i jo, ho parlem. Decidim les que amb ell li poden anar bé, perquè no li podem explicar que l'anglès serà molt important a la seva vida o a l'alemany quan té 5 anys o 6. Llavors, una vegada hem decidit, pensem unes quantes i li diem, vinga, d'aquestes que hem triat els pares, les preseleccionades
primera tria els pares,
són aquestes, i llavors tu pots triar si vols fer l'anglès, que hem vist que és molt convenient, que ho hem parlat amb el tutor de l'escola o la tutora que ens ho han dit, o una d'educació física, perquè ens han dit que és un nano que és molt bellugui i la classe no para quiet, i a nosaltres ens ha semblat que l'anglès seria el més fantàstic, però veient que aquell nano no para quiet, potser hem pensat que seria bo donar-li un espai on aquest nen pogués moure's una miqueta perquè a classe està molt a pressió.
I a partir d'aquí que triï ell?
I a partir d'aquest parell de coses que triï. I una vegada ja triat, llavors sí que fins al final... Avui tinc mandra. Quina llàstima, mira que t'acompanyo, mira que hi anem cantant, mira que hi anem ballant, però ell va a l'extraescolar. Amb bon rotllo, de buen rollito, que diuen ells, de bon humor, aquests petitonets. Però ell hi ha d'anar. No hi vas i punto, perquè ho hem dit. No, és que ens hem compromès, carinyo, anem-hi. I llavors això que deia l'Aureli, quan parlem de la feina, quins missatges en reben els nens a casa? Quan jo parlo de la meva jefa o del meu jefe, com parlo a casa? Me'l carrego? Clar, és que si tot el dia que jo parlo de la meva feina, els meus companys són... el jefe és... l'altre és horror. Aquest nano tot això ho està sentint. Per tant, una idea d'una feina xula, no la té. I diu, si el papà està tan amargat amb això que està fent o la mamà, potser és que això de la feina és un rotllo.
Home, i també dones una imatge això poc responsable, no? Poc prudent, poc moderada... No? La imatge que transmetem, que és el que deies, no és la teoria el que hem d'explicar. La imatge que donem, l'exemple que donem, doncs no és precisament de persona que vetlla per la responsabilitat. Si me'l parles tot el dia de la feina...
Totalment. Que hi ha vegades que nosaltres ens estranyem d'accions dels nostres fills... I quan les veiem, diem, uf, aquí jo puc millorar.
Clar, si ell me'l parla tot el dia del col·le i del profe i nosaltres també fem el mateix, doncs...
Pues posar nosaltres escoltar-nos, no? I després jo volia abogar pel marge d'error, no? Hi ha d'haver un marge d'error. Hi ha molt esperit esportiu, no? Doncs que aquell nen s'ha equivocat. Quien tiene boca se equivoca. Això deien al poble de la meva àvia, no? Doncs te pots equivocar, xaval, no passa res, no arriba la sang al riu. Doncs t'has equivocat, doncs l'any que ve igual no agafem aquesta extraescolar, però ara de moment hem d'aguantar, carinyo, fins al final. I ho buscarem de la manera més amable, més estupenda. Potser ens vam equivocar els pares al deixar-li triar perquè era un nen que és molt, molt poc constant. Bueno, doncs també ens podem haver equivocat. Ja anirem. Hi havia alguna persona que deia una frase en castellà, és molt clara, la diré en castellà, que era ceder sin... conceder, con el ánimo de recuperar. Aquesta frase m'encanta. Amb els adolescents és boníssima. Tu cedeixes una sèrie de coses que has pactat, però no concedeixes, perquè el teu ànim està en recuperar. Aquell nen que es feia al llit, tu el vols recuperar. Cedeixes a que avui hagi estat l'habitació horrorosa perquè li has de parlar d'un tema molt important i no n'hi pots parlar de tres alhora. Però tu aquell tema el tens pendent i l'has de recuperar. I potser el recuperaràs a l'estiu, quan estiguis de vacances, però és un tema que tu has cedit, no has concedit. Tu l'has anat cedint, però tens l'ànim d'anar a recuperar. Això és molt important en l'adolescent, perquè a vegades anem els pares, com dèiem que eren els nens, amb la llei de l'impuls nerviós, que vol dir tot o nada, blanc o negre. Mm. No, anem a grisos, estupendo. Aquest gris és un gris fluixet, l'aparco. Ara vaia pel gris fosc, però el gris fluixet ja l'aniré a trobar, que l'haig de trobar.
Queda molt clar aquest exemple, perquè sempre podem recuperar aquest adolescent i tornar-lo a portar una mica per al camí de la responsabilitat.
Oi, amb aquesta línia també la importància de que indirectament sentir la responsabilitat dels pares, de donar criteris de tota mena, perquè quan arribi el moment un nen està més preparat per fer una tria. Tu vas, potser aquell dia, quan dic donar criteris, doncs perquè ve rodat i dius una cosa que té a veure amb un tema concret, té a veure amb un tema concret i dones un criteri, el que sigui, ara no, el que sigui. Doncs aquest criteri l'ajudarà a poder decidir millor. Perquè, clar, quan un nen està molt buit i de cop i volta ha de decidir, molt buit vol dir que els pares no parlen res, i l'únic que fan és, mira, hauries de fer això. Però, clar, si no has parlat d'altres coses. Per tant, aprofitar qualsevol... És que voldria assenyalar només una idea. Aprofitar qualsevol oportunitat per donar criteris de què vol dir fer les coses ben fetes. En aquell moment no l'estàs dient que faci res ben fet. Però aquest criteri hi és, perquè li has dit moltes vegades. Per tant, ell no entén que l'estàs renyant, ni entén que l'estàs manant, ni entén que l'estàs obligant. Però aquest criteri ho ha acceptat. Per tant, és molt més fàcil, quan ha rebut molts criteris davant d'un tema concret, bueno, allò que vam parlar, ah, sí, o sigui que ell mateix assoleix. Per tant, responsabilitat de donar criteris que serveixin perquè en el seu moment... Doncs durant fruit.
Anar fent Guardiola, no?
Anar fent Guardiola. Perquè de vegades els pares a vegades poden veure el problema molt immediat, I quan les coses es fan immediates, aleshores a vegades un es posa nerviós, crida i no entens, no sé què.
No estàs en el temps.
Si no hi ha Guardiola, malament, perquè no saps on agafar-te.
No t'atures. Amb això que deies, potser seria bona idea acudir en aquests criteris al que són els refranys, los refraneros, moltes vegades populars, perquè és una idea molt petiteta, molt concreta, molt fàcil, i que, com que ja és un refrany, ja la memorises perquè la vas dient. I llavors els teus fills ja la diuen ells. A casa meva, per exemple, es diu un que es diu molt, que és jugues a l'equip de casa o a la contra. I aquest s'aplica per entendre que hi ha vegades que són coses familiars. Llavors, juguem a l'equip de casa, i ja va quedant de fons que juguem a l'equip de casa. ¿Vale? Que, evidentment, que a vegades haurem de convidar algú de l'equip contrari, però el que juguem és a l'equip de casa. Doncs anar-los marcant aquests refranys, aquestes frases petites que són d'estil familiar i que deixen, com diu l'Aureli, aquests criteris clars de família, de responsabilitat, de tarannà de cadascú.
Anar donant criteris, una feina a continuar, que això no es pot fer d'un dia per l'altre, sinó que en aquest valor els haurem d'anar educant
tota
l'etapa.
I com molt bé deia la Maria Dolors, coherència, criteris amb coherència educativa. És a dir, els dos hem d'anar una, si no, aquí sí que... es pot fer mal de veritat, És a dir, cara que els nanos adquireixen responsabilitats, és a dir, aquests criteris tenen que ser parlats prèviament, consensuats i a una, que no trobi l'esquerda el nano,
És aquí on fallem, a vegades, sí. Que anem tots dos en direccions diferents, o preguntar-li al teu pare, o el que digui la teva mare...
Totalment.
És totalment,
és que és... Encara que no estiguin d'acord,
s'han de posar
d'acord. El que passa és que
hi ha vegades que no estem d'acord, com diu l'Aureli,
però
s'han de posar d'acord.
Aquesta és la clau.
I aquí està el valor important, que el teu fill ja ho veu que no estàs d'acord. I si és grandet, de lluny ho ha vist que no estàs d'acord, ni ho estaràs mai.
I d'això se n'aprofitaran, clar.
O se n'aprofitaran... O si ho gires al teu favor, li faràs veure lo important que és acertar equivocar-se junts més que acertar per separats. Exacte. Una altra frase feta. I llavors el teu fill veurà...
Sí, aquesta que... la diem molt, em sembla, que els cursos d'orientació... Però aquesta
s'ha de matitzar molt, eh? S'ha de matitzar
sí,
molt. Si no la matitzes, la poses un marc. No. L'apliques al 100%, et pots equivocar, no?
No, a blancs i negres, a grisos.
Però per no desorientar els nostres... Per no desorientar, vull dir, és bo saber... que és tan important l'eficàcia de la unitat, que, bueno, encara que alguna vegada doncs, t'equivoquis, compensa. Passar. Aquest és el sentit. Eh? Ara, si la poses així i l'apliques al 100%, alguna vegada dius, home, aquí no.
Abans de parar, també. No? I l'esperit esportiu que jo deia abans, el saber-se equivocar, amb aquell marge d'error que jo us volia dir, que el tenim tot, marge d'error per un mateix. Perquè jo me'n vaig a dormir i dic, uaf, m'havia proposat ser una mare... Ara anava a dir perfecta, no oient. Perfecta, res. Una bona mare. I una bona mare no és perfecta. Una bona mare s'equivoca. Quien tiene boca, s'equivoca. I quan acaba el dia diu, fa, aquí m'he equivocat. Demà, más y mejor. I se'n tornem-hi.
Equivocar-se és molt sa, perquè és símptoma sí, d'aquestes fent coses. Però a vegades qui no fa res segur que no s'equivoca
mai. A vegades ens venen la moto que han de ser perfectes. I llavors som mega perfectes mamis que mega arribem a tot arreu i mega controlem tot.
Sí, però aquest tòpic és esgotador, el de la mare tot terreny, que està tot. Dius, bueno, no, em canso com tothom, m'equivoco com tothom.
Totalment.
Hi ha dies que estic més encertada i hi ha dies que els esbronco per una bestiesa.
I si els esbronco els hi demaneu perdó. I ja està, i Santa Pau, xavalet, et volia dir que t'has deixat l'habitació molt desendreçada.
Però t'ho he cridat.
Que no ets responsable. Però...
No ho dius així, ho dius una mica més.
Ho he dit...
Amb un altre to.
Ara,
quan parlo amb ell, li dic així, Aureli, si no m'espero.
Bueno,
i llavors li haig de dir així. Però abans t'ho he dit molt mal dit. I perdona'm perquè t'ho he dit molt mal dit. Però si li dic això, ell és capaç de veure que la seva mare s'equivoca. Per tant, aquell marge d'error, ell se'l permet perquè jo me'l permeto. Si jo me'l permeto, ell se'l permet. Predico amb l'exemple. I és on t'he d'anar. Jo m'equivoco. Fill, perdona, m'he equivocat amb allò. No amb el principi, perquè al principi intento no equivocar-me. Per això és importantíssim que el meu marit i jo parem, que pensem tres principis importantíssims a la nostra vida i que allò va a missa i allò és inqüestionable. On t'empilla el nen? Quan l'adolescent em ve i em diu... Puc sortir i jo estic cuinant i el pare no ha arribat. Que el papà em va dir que, com que sóc molt responsable i cada vegada més guai, em deixaria fer més coses, doncs tu veuràs. Aquí hi ha la responsabilitat. Assumes el riesgo o no l'assumeixes? Doncs potser li diré, doncs s'ha d'esperar que arribi el papà, però normalment un adolescent vol una cosa d'avui per ahir. Per tant, li hauràs de contestar i després assumiràs el marge d'error. Mm-hmm. Amb tu i amb el teu marit. I ja arreglaràs.
I ja arreglaràs l'estropici en cas que no sigui l'opció correcta. Això ja ho anirem veient. També volia preguntar-vos si a vegades... Digues, Josep Maria, que tu també tens adolescents a casa i et deus veure molt reflectit.
Tot s'ha de dir que avui amb el WhatsApp és més fàcil. Allò sí. De dir, vas cap a casa i dius, escolta, que et trobaràs això, què fem? Ves pensant.
No arribis, sobretot, no arribis.
Qui arribi primer es menja el marron, eh? Jo m'endarreriré una mica. No sé si us trobeu que a vegades quan diem és que tinc un fill molt responsable, associem això a que és un nen molt quietet, que sempre es porta bé, molt endreçat, treu bones notes. Es pot ser una mica atabalot, treure males notes i tot i així ser molt responsable?
Jo penso que sí.
Però també dic, quan dius males notes, cal veure per què són aquestes males.
Pel que sigui, però potser...
No, pel que sigui no, perquè a veure, tinc oients aquí.
Sí.
A veure, un nen pot treure males notes perquè la seva capacitat o perquè sigui. Mm-hmm. Ara, quan és perquè cara, perquè no ha estudiat, aleshores no és responsable.
No parlem de responsable.
Perquè el treball té un pes específic. Estem parlant d'un tema
important.
Per tant,
bones notes i responsabilitat, això sí que va de la mà.
És una cosa que per això dic que s'ha de dir. Però mira, lligant una mica a tot això, una cosa que és molt positiva és favorir compromisos. Perquè, clar, si un nen es compromet... Mira, jo em comprometo, ja se m'han suspès tres, però jo et comprometo que ara aquesta avaluació l'has aprovat totes. Per què? No, perquè la paraula em comprometo que aprovaré totes i res és el mateix. Si només diu això, no. Em comprometo això. Per què? Doncs mira, doncs jo em llevaré tal, o no veure la televisió, o el temps que dic a jugar a futbol només n'hi ha els dissabtes, en lloc d'anar dissabtes, dimecres i divendres, no, o que sigui, no?
Sí.
I un fa, però fa, es compromet a fer unes coses... perquè vol aconseguir uns resultats. I això és responsabilitat. I, a més, també, a més, indirectament, clar, això també, com sempre, ho hem dit tres vegades, avui, per exemple, a l'edat, clar, això no pot ser amb un nen de parvulari, no? Però a mesura que es va fent gran, doncs està adquirint una responsabilitat que no és massa freqüent avui dia, eh? Els joves avui dia tenen molta por al compromís, eh? Ahir vaig sentir un programa, ahir precisament, una doctora, no sé per què estava allà veient això, i deia, i bueno, és que avui dia, ja les, era de la ginecòloga, no? I deia, és que les dones a partir dels 38 anys, moltes ja comencen a pensar si volen tenir fills. A partir dels 38. Bueno, i es dones, no dic que sigui la majoria, clar, vol dir que una mica de pont tenen a la maternitat, eh?
Però no només els adolescents tenen bueno, per compromís, no?
Bueno, però
no,
que vull dir que possiblement això altres. Ja s'ha incubat,
abans.
Quan tenia 20 anys o 18 anys, o ja tenien por al compromís. Per tant, a veure, tot allò que tingui aquella oportunitat, com deia abans a la llibertat, oportunitat de que agafi un compromís, i no diguem res si a mesura que es van fent grans agafen el compromís de formar amb els altres. Formar vol dir ajudar a que els altres doncs, millorin, per exemple, amb un grup d'esplai, doncs fer de monitors. No?
Sí, els dona moltes eines això, per ser responsables.
Això,
clar.
Dir, per ser responsable. Per tant, a mesura que es donin aquestes oportunitats, no les llencis.
És que aquí està...
Ui, el tema del compromís com aixecant la mà, els tertulians.
Per mi aquí està el quid de la qüestió. És dir, el nano que et fa la declaració del compromís i es queda aquí, vale, aquest és el que saps que té un llarg camí per arribar a ser responsable. Ara, el nano que et fa la declaració i acto seguido et dona el planning, de dir, mira, i ho faré així, vale, nano. Ja vas bé.
Però dèiem que fins i tot els adults, perquè a vegades fan un curs a l'escola, dura 5 sessions, i dius, ai, qui s'hi apunta? Uf, jo no em puc comprometre 5 sessions. I
penses, clar, la demanes massa, no?
Clar, demanes massa, dius, una cosa és que et comprometessis 5 anys, però 5 sessions, i veus en adults que ja costa molt donar aquest pas de comprometre's, de ser responsables amb una decisió, imagina't això transmetre-ho a nens.
I jo, quan parlaves d'això de la responsabilitat, que has dit del fill mega responsable, aquí em faria por, Jo, com a educador, tinc un nano que és mega responsable i així d'entrada m'ho miraria.
Ah, sí? No estem mai contents?
Sí. Bueno, jo et dic per què i t'ho justificaré. Vinga. Perquè quan és un adolescent, per definició, no és mega responsable. És per abans que han dit, és de llibre. Llavors, quan un adolescent, quan un nen que estava en blanc o negre és de l'equip dels blancs, fantàstic, és el que volem. Si és dels negres, doncs intentarem, o dels negres, canvia-li el nom, el que vulguis. Però quan estem a la zona de grisos, i m'estàs dient que és mega responsable, m'estàs dient que no hi ha grisos a zona de grisos, que està enfocat o pel blanc o pel negre, te diria, uf, vigila d'entrada. I t'ho diries segur. Com a educador et diria vigila.
Però sí que se'n veuen d'adolescents superresponsables.
Sí, i se'n veuen molts adolescents també que semblen mega responsables quan interiorment no viuen una responsabilitat interior, sinó que la viuen exteriorment.
D'aparença, vols dir, de cara a la galeria.
De cara a mi, que sóc el que jo espero d'ell. Però interiorment no han fet el pas a passar a zona de grisos, sinó que encara estan en aquella època anclada de nens petits que fa això perquè li agrada a mamà, amb cos de 15 o de 17 anys. Ui, quina por! Perquè el dia que aquest nano ho faci ell, no sé què pot sortir. Perquè la careta és de que molt bé, però per dintre, la processó va per dintre.
Efectivament.
Caldria veure el que hi ha dit. Llavors, jo penso
per dintre sempre trontollen en aquesta edat, no?
Una pista que podrien fer els pares, que ens podria anar bé, és dir, a veure, fem una valoració, no diguem anàlisi, perquè si no tornarem a ser mares drones, sinó una anàlisi que podem portar primer personalment, a nivell de matrimoni, també a nivell de cada fill en particular i en cada moment en particular de cada fill. Com està aquest nano a nivell de principis? A nivell de... Els seus principis de vida, quins són? Sé quins són? Ui, és que no en tinc ni idea. Em sembla que són els... Bueno, doncs tens un problema. Perquè igual tu penses que són un i els dels nanos són uns altres.
És que jo penso... I a l'adolescència potser ja no els descobreixes,
per
no?
Exemple,
si no ho has treballat
abans. I tens crisis
abans.
De principis. Per tant, és un moment bo per veure quins principis té el teu fill. Val? Saps quins principis té? No saps quins té? Saps quin grau de compromís té amb aquests principis profuns? Després, quins compromisos té amb la família? Ell, personal, no que tu li diguis, que ell els tingui assumits. Ho veus amb la seva declaració d'intencions, però ho veus més amb el seu dia a dia. És que ell diu que s'estima la família, però mai va veure a l'avi. Home, doncs, ahir estàs veient cosetes. Després a l'escola, que és un altre àmbit que té aquest nano, després a l'esplai, que ens deia un altre àmbit,
Molt important aquest
de fomentar
la responsabilitat,
altres, també. I els amics. Aquí els amics entren amb molta força. Pues a veure aquests altres, quin grau de compromís té amb aquests altres i com són aquests altres que el meu fill ara ocupen el lloc del papa i la mama. Uh-huh. Perquè aquell nen que ve a casa teva a estudiar, quan el deixes venir i no et fa horror que vingui perquè tens la casa desendreçada o perquè et buida la nevera, aquell estil de nen és l'amic del teu fill. És el que marca criteri i consensua amb el teu fill.
És el guru.
Per tant, com que és el guru, va bé conèixer el guru i donar-li de berenar perquè vingui més content i a veure què fem.
I saber una mica com actuarà en funció del que veus també
del que
en els altres.
Veient.
Anem concloent, ens queda poquet temps de tertúlia. No sé si voleu concloure en el tema aquest tan important que ja d'entrada ens deia l'Aureli, que és cap a on ha d'anar el nostre criteri educatiu, cap a donar-los responsabilitat i autonomia.
Per concloure, no sé, però potser encetar... No per debatre, no?
No per debatre,
no, però
a veure
si ens
hem deixat
alguna
cosa.
De la qualitat dels motius, eh? Uh-huh. Perquè de vegades diu, mira, aquest nen ha fet una feina molt maca, perquè allò que ha fet li agrada. Però l'ha fet, és un equip un treball en equip, l'ha fet perquè, a més, ell se sent responsable davant de l'equip, perquè l'han treballat amb equip. Ja
sí.
Qui diu això? Un treball es pot fer amb molts motius. Per tant, donar qualitat als motius. Això que està fent el fill no li agrada, aquest encàrrec no li agrada, però ho fa per donar bon ambient. Clar,
i a sobre ho fa bé.
Ho fa bé.
No?
O sigui, que el fa bé, millor perquè li agrada, és diferent. Però no li agrada i ho fa. O sigui, a l'aixecar el llistó i favorir allò que realment té més qualitat, ja no, té molt recorregut, això, eh? Uh-huh. Vull dir que ja, fins i tot podíem parlar, doncs, mira, l'amor a Déu, per exemple.
Sí.
Però, bueno, vull dir, està en recorregut, a mi em sembla que val la pena aturar-se, dic, perquè és una llàstima que hi hagi persones que treballen bé però ho fan només per guanyar diners. Bueno, no, s'ha de guanyar diners,
també.
Eh? També. Però aquell que diu, no, a veure, jo ho faig perquè jo vull que la meva família no li falti de res, ja, més a més, una llar confortable i tal, guanya diners, però per la meva família... Tal. Però a més, etc. O sigui que jo l'únic que volia apuntar, la qualitat de les motivacions.
Mira, això, la responsabilitat, dèiem, va lligada a l'excel·lència.
Jo anava a afegir quasi el mateix, en el sentit de dir, compromís, però no envers solament a un mateix per esmotar responsabilitat, sinó compromís envers a ser responsable dels demés, també. D'ajudar els altres i dedicar tu el teu temps pels altres.
Molt bé, doncs ja hem acabat, Maria Dolors. Molt interessant avui la vostra tertúlia sobre la responsabilitat. Prenem moltíssimes notes de tots els consells que ens heu donat avui aquí al Paraules d'Amor i els acomiadem a la Maria Maria Dolors Viaina, en Josep Maria i a l'Aureli. Fins
bona
la propera
tarda.
Setmana.
Adéu-siau, bona tarda.
Adéu.
Recte final del programa i és el moment de l'entrevista. Avui tenim a David Isaacs, que és professor honorari de la Universitat de Navarra. Durant molts anys ha estat professor de la matèria d'organització i gestió de centres educatius al grau de pedagogia. És director de l'Institut de Ciències de l'Educació i vicerrector de la mateixa Universitat de Navarra. Ha participat en activitats de formació i perfeccionament de professors, de directius i d'orientadors familiars des de 1968 i ho ha fet a 36 països dels 5 continents. A banda, David Isaacs ha escrit nombroses publicacions sobre temes d'educació i com, per exemple, tenim un llibre que es diu L'educació de les virtuts humanes i la seva avaluació, El treball dels professors i Virtuts en educadors, també Virtuts en la convivència familiar. Està casat, és pare de 7 fills i també té 17 nens. Per tant, David Isaacs ja veiem que té tota una trajectòria i tota una vida educant a nivell pràctic a casa i a nivell teòric a la universitat. El saludem, el tenim a l'altra banda del telèfon. David Isaacs, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Hoy hemos tenido una tertulia centrada en el tema de la responsabilidad. Y usted que ha escrito tanto sobre educación en virtudes humanas, no sé si nos puede decir si es el principal objetivo el de la responsabilidad en educación.
Pues no necesariamente. Primero hay que entender lo que significa. Es que todas estas palabras pueden ser entendidas de maneras diferentes. Uh-huh. Vamos a dar un ejemplo. Mira, un chico de 8 o 10 años está jugando en el salón de casa de su casa.
¿Sí?
Y rompe una lámpara. Entonces bueno, va corriendo a su madre y le dice, mamá, acaba de romper la lámpara en el salón. Y no me lo preguntes, ¿este chico ha sido responsable o no? Bueno, algunos dirán que sí y otros dirán que no, y entonces, mira, ¿qué pasa? Pues sencillamente hay que entender bien lo que es la responsabilidad, y en ese caso el chico ha sido responsable acudiendo a su madre para decírselo, pero en cambio ha sido irresponsable jugando con un balón en la sala de estar para comenzar. Por tanto, la responsabilidad no es solamente asumir las consecuencias de los propios actos, sino también es prever las posibles consecuencias. Uh-huh. Ahora, ¿esto es suficiente para ser el objetivo o uno de los más importantes en la vida? Hombre, uno desde luego tiene que aprender a responsabilizarse de ser lo que uno es profundamente, y para el creyente esto es de actuar responsablemente como hijo de Dios. En ese sentido, para el creyente sí que sería un objetivo sumamente importante en la vida.
O sea que los padres tenemos un abanico de virtudes más para educar, no solo la de la responsabilidad. También decíamos que ser responsable les ayuda a tener autonomía, que a lo mejor es lo que falta, ¿no?
Es que yo en el libro que he escrito sobre ese tema, escribo sobre 24 virtudes. Y alguna vez alguien me pregunta, pues, ¿cuándo vas a escribir sobre más? Y yo digo, pues mira, cuando tú ya tienes desarrollado esos 24, ya hablaremos, ¿no?
Pero es muy difícil desarrollar las 24, bueno, ¿no?
Claro,
siempre nos quedará alguna pendiente.
Es que la cuestión es que si uno empieza a luchar para mejorar en cualquiera de ellos, entonces uno influye sin darse cuenta en muchísimos otros también. Que uno intenta ser más generoso y a su vez uno termina siendo más responsable. Si uno empieza siendo más responsable, uno termina siendo más ordenado. Y así se van conectando cada una de las virtudes y lo importante es la lucha para intentar superarse en alguna de ellas.
No podemos abarcarlas todas. A lo mejor empezamos siendo generosos y vamos desarrollando, ¿no? Vamos mutando hacia la responsabilidad o hacia otra virtud.
Exactamente.
Y usted que ha educado tantísimo, ha explicado mucho, ha tenido 7 hijos y ahora tiene nietos, se tiende a decir que cada vez somos menos responsables, que a los niños les falta esta responsabilidad porque se les da todo como muy masticado. ¿Usted lo ve así también?
Bueno, mira, hay un escrito en Siria de 2000 años antes de Cristo que dice, ay de mí, ¿qué son estos tiempos? Los hijos ya no obedecen a sus padres.
O sea, que hace 2000 años ya nos quejábamos de lo mismo, ¿no?
Pues sí, siempre el ser humano es el ser humano y yo dudo mucho de que va a cambiar. Lo que pasa es que está en circunstancias diferentes y ahora yo creo que el joven pues tiende a ser irresponsable en cuestiones diferentes de lo que fueron hace 100 años. Pero la responsabilidad sigue siendo un problema siempre. La persona necesita ir como equivocándose en la vida para ver cuál es la dirección adecuada en su vida. Por eso están los educadores, padres, profesores, para ir guiándole para que se mantenga dentro de ese camino, pero dejándole la autonomía necesaria para ir tomando sus decisiones dentro de unos campos razonables en que puede moverse y tomar decisiones y asumir las consecuencias de sus propias decisiones.
Pero ahora nos da como mucho miedo que se equivoquen. Incluso les controlamos la agenda, pedimos los deberes por WhatsApp, no les dejamos cometer errores casi.
Bueno, esto depende de los padres, ¿no? Porque hay algunos que no se interfiere y deja una cantidad de libertad, autonomía y todo lo demás.
Hay los dos extremos, ¿no? El que está sobreprotegiendo. Sí.
Ahora, yo creo que una indicación de saber si uno está controlando, en el buen sentido de la palabra, es de ver si el hijo está contento o no. Si está contento, entonces lo más probable es que las cosas van más o menos bien. Pero en cambio, si viene con una cara larga, se ve que está preocupado, que no quiere contar sus cosas, esto es cuando uno tendría que indagar más para ver lo que está sucediendo. La alegría es un buen indicador de que si van bien las cosas.
Verlo feliz es síntoma de que no estamos ni sobreprotegiendo ni dando demasiada libertad.
Exactamente.
Es el indicador perfecto. ¿Y algún consejo para formarlos en ser responsables? Quizá les damos pocos encargos. ¿Deberíamos darles más responsabilidad, que no nos dé miedo a dar encargos?
Mira, los encargos siempre se han puesto ahí como una especie de solución.
La receta mágica, ¿no?
La receta para todo. Y que, bueno, vamos a ver. Yo no sé, pero yo he visto en casas donde reparten encargos que cuando se pide algo a algún hijo que no sea su encargo, y luego contesta, eso no es mi encargo.
Y no se implica en otro, ¿no?
No, es que se quiere sacar en ese momento, si lo que el problema es realmente la responsabilidad personal en cada uno de los hijos, pues muy bien que tengan encargos. Pero si lo que uno está buscando más es la generosidad, pues mejor es decir qué es lo que hay que hacer en esa familia y que cada uno pues intenta ocuparse con su buena voluntad de las cosas que hacen falta en esa familia. Entonces, a veces encargos sí y a veces no. Hay algunos chicos que son tan responsables que uno dice, oye, qué barbaridad, ojalá rompiese una ventana o algo, porque no hay quien me aguante, ¿no?
No estamos nunca contentos,
¿eh? Pues eso, y luego hay unos tan irresponsables que uno dice todo lo contrario. Entonces, mire, cada hijo es cada hijo, y lo mismo, respecto a las virtudes, pues hay que tener un planteamiento de prioridades respecto a cada uno de ellos. Con encargos, en generalizado, no creo que es la mejor manera de acertar habitualmente.
Lo que decimos, que en educación no podemos encontrar ninguna receta, ¿no? No les haremos más responsables, a lo mejor por tener un encargo, y a lo mejor con más diálogo sí.
Sí, sí, hay que tener en cuenta que respecto a todas las virtudes hay vicios. Unos por ser lo contrario, que es evidente, orden, desorden, por ejemplo, pero también hay vicios por ser un exceso de lo mismo. Entonces, el exceso de orden es maniático, es del orden.
Claro, es el extremo, ¿no?
Eso, el extremo por exceso de, y este pasa en todas las virtudes. ¿No? El justo medio es, pues, que se habla de las virtudes precisamente como el justo medio.
Y para educar en virtudes, supongo que el ejemplo, si nosotros no somos muy responsables ni nos comprometemos con nada, también es muy difícil exigir después a los hijos que sean responsables.
Bueno, efectivamente, desde luego, el ejemplo siempre, pero no creen que es el ejemplo perfecto, ¿no? Porque a veces es ejemplo perfecto, que maniático del orden, que se cree normalmente ordenado, pues no cree que este va a influir positivamente. Y realmente yo creo que lo que más influye sobre los hijos es la lucha personal de mejorar en la virtud correspondiente. Entonces esto es de que los padres intentan ser más responsables, intentan ser más ordenados y que se fijan los hijos en la actuación del padre, que desde luego lo van a hacer. Que uno de los campos típicos es lo de la amistad. Entonces uno ve a los padres hablando, sonriendo a unas personas y luego vuelven a casa y empiezan a hablar mal de ellos. Pues esto es un ejemplo
fatal de responsabilidad.
De lo que es amistad, ¿no?
Claro. Pues David Isaacs, muchas gracias por todos sus consejos y por acompañarnos en el programa de hoy. Un saludo.
Un placer.
Doncs amb l'entrevista de David Isaacs hem arribat fins al final del programa d'avui. Nosaltres posem el punt final i us esperem el proper dimarts, aquí a les 8 del vespre, amb l'associació FERT, que fa possible el programa, i també volem agrair abans d'acabar el nostre tècnic, el Jordi Carretero. Ens acomiadem fins la setmana que ve, aquí al Paraules d'Amor. No hi falteu.
Son